Radio Astel.
Ho dèiem aquest matí, darrera setmana de campanya electoral per les eleccions europees que ens tornen a cridar les urnes aquest proper diumenge 9 de juny. Esquerra Republicana s'hi torna a presentar en coalició amb Ara Repúbliques, on lideren l'espai Esquerra, EH Bildu i BNG. En el punt de mira, però, una Esquerra Republicana que ja va perdre bous i esquelles a les eleccions del Parlament de Catalunya i que segur vol engreixar els seus resultats. Sobre la taula, aturar l'ultradreta europea, fer front a les guerres obertes i al seu posicionament respecte a la Unió Europea, respecte a aquests conflictes, la qüestió de la migració i el canvi climàtic o els nacionalismes de cada estat membre. Amb tot plegat, podem saludar a aquesta hora a la cap de llista per Esquerra Republicana, Diana Riba. Molt bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyora Riba, em permetrà la primera pregunta, però com sap ja ha aixecat molta polseguera aquestes declaracions que s'han anat escoltant per part de Tomàs Molina, que també forma part d'Esquerra Republicana en aquesta llista electoral per Europa. De veritat és tan cabdal que TV3 vagi a Eurovisió?
A Tomàs Molina, quan diu que TV3 ha d'anar a Eurovisió, el que està dient és que Esquerra Republicana sempre estarem lluitant fins l'últim moment perquè el català sigui idioma oficial a la Unió Europea i lluitant fins a l'últim moment perquè puguem decidir el nostre futur amb aquest dret a l'autodeterminació que també portem a Europa amb la llei de claretat europea perquè siguem un estat dintre aquesta Unió Europea. Això és el que representa, dit d'aquesta manera, el que diu Tomàs Molina. Per tant, benvingudes siguin aquestes idees concises, claus, que representen el que som, que és que volem la independència de Catalunya i volem que el català sigui de ple dret en tots els àmbits de les nostres vides.
Sigui com sigui, senyora Riba, com sap, un dels grans camps de batalla obert d'aquesta legislatura ha estat que el català fos oficial a Europa. Això s'aconseguirà aquesta propera legislatura?
Esperem que sí, perquè el que és una anomalia és que un idioma que és oficial en un territori europeu no sigui oficial a la Unió Europea. Aquesta és la gran anomalia que té el gallec, l'euskera i el basc, i amb aquesta coalició que tenim de les repúbliques és una de les nostres prioritats. Com pot ser que la Unió Europea no siguin oficials aquestes tres llengües quan ja són oficials en el territori europeu? I, per tant, esperem que diplomàticament també els socialistes en aquest Consell dels Estats membres, que és on s'ha de decidir, siguin forts i apliquin tota la seva força diplomàtica perquè així sigui.
En un acte a Mataró fa ben poc, vostè mateixa, juntament i acompanyada del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, van demanar que les pràctiques fossin remunerades, que aquest és un dels principals objectius de la propera legislatura a Europa, i sobretot més habitatge pels joves. Ho van demanar així.
I volem que aquesta legislatura finalment es prohibeixin les pràctiques no remunerades a tota Europa, perquè el nostre jovent ha de poder cobrar per les seves pràctiques per tenir una vida més digna.
I van destinar, en el cas de l'estat espanyol, més de 60.000 milions d'euros a rescatar bancs. La Unió Europea també hauria de posar recursos per polítiques d'habitatge.
Com es soluciona, senyora Riba, el problema que tenim amb l'habitatge a casa nostra des d'Europa?
Nosaltres des d'Europa podem fer moltes coses per l'habitatge. Des de regular també i posar-nos d'acord amb uns mínims amb què hem de fer, no? Amb el turisme, per exemple, que és una de les causes també de que tinguem els problemes d'habitatge en plataformes com Booking o Airbnb, o fins i tot posar-hi recursos, perquè al final això, una cosa és les competències que tens per legislar i l'altra cosa els recursos econòmics que pots impulsar en els estats membres perquè l'habitatge sigui un dret per tothom. I per tant el jovent és una de les, no només el jovent, la gent gran, tothom, però el jovent és una de les polítiques que volem impulsar en temes d'habitatge i en temes, com deies, de les pràctiques no remunerades, que en aquests moments ja hi ha una recomanació pels estats, però el que volem és que la propera legislatura es prohibeixin aquestes pràctiques no remunerades, que cada cop són més llargues en la vida laboral dels nostres joves i, per tant, es necessita una recompensa econòmica per fer-les, també.
I encara m'agradaria escoltar un altre dels protagonistes d'aquest cap de setmana, perquè en un altre míting de campanya, des de Saragossa en aquest cas, el president del Partit Popular, Núñez Feijóo, assegurava que la Unió Europea frenarà l'amnistia i creu que Pedro Sánchez li estan tremolant les cames perquè no està convençut que la llei passi els filtres de la justícia europea, ho deia així.
Si tanta reconciliación supone, ¿por qué no la publican en el boletín oficial del Estado para reconciliarse cuanto antes? ¿Sabéis por qué? Porque le tienen miedo a los efectos de esa ley, porque es ilegal.
Quina resposta en dona des d'Esquerra Republicana?
Les lleis d'amnistia no són il·legals a Europa. En realitat, se n'han aprovat moltíssimes desenes i, per tant, és una eina que tenim, que tenen els estats i que tenim a nivell europeu per resoldre conflictes polítics. La llei d'amnistia ha estat aprovada en el Congrés dels Diputats. És una llei totalment legal, en contra del que diu el PP, i el que ara toca és implementar-la i el més ràpid possible.
Deixem obrir més qüestions, perquè, com sap, avui és un dia crucial també per la pagesia catalana del nostre país, no només del nostre país, sinó també la francesa, que denuncia competència deslleial que pateixen respecte als productes que s'importen d'altres països. Què proposa en aquest sentit Esquerra per fer-hi front?
No podem estar més d'acord amb aquesta crítica que fa la nostra pagesia. En realitat, Esquerra Republicana de Catalunya sempre hem votat en contra dels acords de lliure comerç que fan que aquesta competència sigui deslleial als nostres productors i ho hem fet, excepte en aquells acords on hi ha les clàusules mirall, que són aquestes clàusules perquè en els tercers països també hi hagin drets laborals, hi hagin drets humans, hi hagin drets mediambientals i que no facin que ens arribin productes per sota el cost dels nostres pagesos. I, per tant, aquí al costat de la pagesia ho hem estat sempre i ho demostren els nostres vots al Parlament Europeu. I el que proposem en aquesta legislatura és que de manera immediata, el més ràpid possible, revisem tots aquests acords perquè no hi hagi aquesta competència deslleial, que no ens arribin aquests productes amb un cost tan baix que facin que els nostres agricultors no puguin vendre en la pròpia, a la pròpia Unió Europea. I després també demanem a la comissió que faci aquest observatori dels preus dels aliments a Europa i per poder marcar un preu mínim de compra dintre de la Unió Europea i poder així que els nostres agricultors deixin de sobreviure i puguin viure de la seva professió.
Ara em deia, no podem estar-hi més d'acord, des d'Esquerra sempre hem mostrat el nostre suport a la pagesia, entenc també que estan molt d'acord amb aquesta mobilització, però, clar, Unió de Pagesos diu que no creu que sigui una protesta legítima com aquesta en plena campanya electoral i els transportistes estan completament cremats amb els talls que provocaran un dia com avui els pagesos. Què els diríem amb ells?
Bueno, el dret a protesta és un dret que hem de seguir mantenint dintre la Unió Europea i, per tant, nosaltres al costat de les, diguem-ne, de tota demostració en els carrers per malestars en aquests moments la pagesia, com hem dit abans, no es pot guanyar la vida i ens estem trobant en que té una conseqüència molt més gran i és que Europa està deixant de ser sobirana en matèria d'alimentació i això ens hauria de preocupar a tots molt. Per tant, que facin aquesta demostració de força avui i demà perquè fem, no? Perquè la Unió Europea, el Parlament Europeu aprovi noves mesures en els propers mesos, el primer ple el tenim el juliol, trobo que és una visibilitzar, no? I veure tot el que està patint tot el nostre sector primari. Per tant, recollim les demandes i les portarem al ple del Parlament Europeu.
La setmana passada també anunciàvem aquesta multa històrica de consum a quatre companyies aèries en considerar que han dut a terme pràctiques abusives contra els clients. Són les companyies aèries de Ryanair, Vueling, EasyJet i Vololtea. Una multa de consum que supera els 150 milions d'euros. Cal regular també des d'Europa com practiquen o aquestes pràctiques de les companyies low cost?
Sí, en realitat està regulat, per això en aquests moments hi ha aquesta sentència. Està regulat i no estan aplicant correctament, diguem-ne, les lleis que ja estan regulades i, per tant, els hi cau, no? Els hi arriba aquesta sentència en forma de, com has dit, mil de milions d'euros perquè estan fent pagar al ciutadà, diguem-ne, el qui compra un bitllet aquesta maleta que hauria d'estar incorporada dintre del preu del bitllet. I, per tant, seguirem insistint, seguirem observant i seguirem demanant a la comissió que totes les companyies aèries apliquin la llei i no se la saltin.
I encara un altre dels temes centrals d'aquest mandat, un tema molt seriós com és la guerra d'Ucraïna i tot el que passa també al Pròxim Orient. Quina posició ha de prendre respecte a aquests conflictes la Unió Europea?
Nosaltres creiem que hauríem de fer molts més esforços econòmics i personals, en temes de diplomàcia i també en temes de com aconseguim que aquesta guerra s'acabi, perquè no s'acabarà en aquests moments enviant o fent proclames de mil de milions per més armes. Per tant, volem una Unió Europea que sigui molt més activa en l'àmbit diplomàtic, en l'àmbit de la resolució dels conflictes bèl·lics, i aquí és on insistim des d'Ara Repúbliques, des d'Ara Repúbliques i Esquerra Republicana, perquè aquesta comissió sigui molt, molt més activa en la construcció d'aquesta taula de diàleg, que és on s'acaben resolent tots els conflictes bèl·lics.
Senyora Riba, que els partits històricament més centrats no hagin abordat durant anys i panys tota la qüestió de la migració fa que l'extrema dreta estigui en auge?
Sí, jo crec que el pacte de migració i asil que vam aprovar en l'últim ple del Parlament Europeu demostra una victòria de l'extrema dreta. I ho dic perquè la victòria de l'extrema dreta és quan tots, quasi tots, perquè nosaltres no hi som dintre, els grups parlamentaris compren el seu relat i les posen a fer polítiques. Aquest pacte de migració i asil nou, us poso dos exemples. Un d'ells és el lloc d'arribada en aquests moments dels migrants deixa de considerar-se territori europeu. Per tant, podem fer devolucions en calent de forma legal. I, per altra banda, li posem preu un altre cop als humans. I totes les persones que no vulguin, tots els estats que no vulguin acollir una persona migrant podran pagar 20.000 euros i no acollir-lo. Per tant, creiem que és un pacte indignant i inhumà. Mm. I estem totalment en contra.
Sequera i canvi climàtic. Digue'm.
No, en lloc de treballar per crear ponts, no?, i entrades, de vies d'entrada segures, reforçar les polítiques d'asil, buscar unes polítiques de migració humanitàries que posin la persona al centre i no posar aquests murs, no?, aquesta Europa fortalesa que estem veient, posar murs cada cop més llunyans perquè no ens arribin, no, diuen així, no ens arribi, no puguem seleccionar, no, hem de posar les persones al centre i les necessitats humanitàries al centre.
Deia, sequera i canvi climàtic, què cal fer respecte a aquestes qüestions d'urgència?
El canvi climàtic, com dius, és una urgència, és una necessitat i, per tant, necessitem més polítiques que ens portin a aquesta transició verda tan necessària. Una de les coses que nosaltres demanem és que aquest pacte verd europeu es transformi en un pacte verd europeu i social també, no només verd, perquè estem veient que les polítiques, si no van acompanyades de grans polítiques socials, el que fem és deixar persones enrere. No podem deixar la responsabilitat de la transformació, per exemple, energètica, en què la gent s'hagi de comprar un cotxe o posar plaques sense un suport també econòmic que vingui de les institucions.
Una transformació, senyora Riba, que ha de passar també per l'energia nuclear, com s'ha vist en països com França?
No, nosaltres creiem que no, l'energia nuclear, i vam votar-hi en contra, no és una energia verda. Posar-la en categoria d'energia verda vol dir que seguirem finançant amb aquests fons del Pacte Verd Europeu aquest tipus d'energia. Hem de fer la transformació amb energia neta, no?, que li diem, l'eòlica, la solar, perquè, a més, de ser neta, són molt més properes i, per tant, tenim energia a quilòmetre zero. Per tant, hem d'anar cap a la desaparició de l'energia nuclear i l'aparició en massa de l'energia neta.
Per tant, caldrà acabar tancant les dues nuclears del país?
De Catalunya, les nuclears que tenim s'acaben les concessions al 2030 i de moment no hi ha hagut cap moviment perquè s'allarguin aquesta vida. Per tant, sí, nosaltres som ferms amb això i creiem que s'han de tancar, evidentment, paral·lelament invertint moltíssim en energia neta.
I ara sí, per últim, senyora Riba, ja sé que em tirarà segurament pilotes fora perquè estàvem parlant de les europees, però la meva obligació és preguntar-li. Divendres passat, la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, deia en una entrevista que ara mateix no s'investiria el candidat del PSC, Salvador Illa, des d'Esquerra Republicana. I està d'acord, Diana Riba?
Bueno, el que creiem és que si Sánchez no ve amb una proposta clara de finançament singular i una via marcada de com arribem a l'exercici del dret a l'autodeterminació a Catalunya, no cal ni que ens truquin.
Les dues opcions, o amb una caldria? O amb una farien?
Això hauríem de veure. Nosaltres posem les dues sobre la taula.
Diana Riba, candidata d'Esquerra Republicana a les eleccions europees. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a aquesta hora a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel.